IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Hola, com va? Som na Mar Fortesarrey, actriu i productora.
Com va? Jo som na Marga Melià, guionista i directora.
Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast Tu què fas? Si heu escoltat els anteriors episodis, ja sabreu que aquest podcast va de cine. Però aquí no vos posarem al dia sobre les darreres estrenes.
A Tu què fas mos centram en una altra part, també apassionant del món de cine. El nostre objectiu és donar a conèixer qui són i què fan tot aquell enfilall de persones que surten en els crèdits finals d'una pel·lícula o d'una sèrie, és a dir, els membres de l'equip.
Marga, t'ha passat mai que en acabar el rodatge d'una pel·li algú te demani? I quan la podrem veure en el cine? D'aquí poquet?
Sí, la gent m'ho demana molt sovint, però jo sempre els hi contest que el rodatge, encara que sa part més coneguda i més vistosa i sa que sempre surt a ses revistes, ses fotos, tal i qual, en realitat és només una petita part de tota sa feinada que du fer una pel·lícula. Des de que sorgeix sa idea fins al dia que sa còpia està llesta per projectar, fer una pel·lícula és un procés que sol durar diversos anys, mentre que normalment el rodatge depèn un poc, però no sol durar més que uns quants mesos.
Quan s'ha acabat el rodatge, encara queden per enllestir algunes de les parts més importants d'una pel·lícula, el muntatge i la postproducció.
D'altres aspectes de la postproducció en xerrarem un altre dia. Avui ens centrarem en el muntatge, que és, sens dubte, tot un art en si mateix. De fet, perquè vegeu com n'és d'essencial el muntatge, m'agradaria recordar una frase que uns atribueixen a en Trifó i altres a en Hitchcock, que deia que una pel·lícula s'escriu tres vegades. La primera quan t'escrius el guió, la segona quan la graves i la tercera quan la montes.
El muntatge, també anomenat edició, és l'etapa on s'ensamblen totes les peces de la pel·lícula. És on se decideixen el ritme i el flux de la història, on es destrien els plans bons dels que no serveixen, on s'estructuren les escenes i se decideixen si s'inclouen o no, etc, etc. Tot això, evidentment, defineix la percepció final de l'obra.
Per desxifrar en què consisteix aquesta feina tan interessant, tenim avui aquí a dos convidats de luxe, Naina Calleja i en Jaume Carrió. Benvinguts, què tal?
Gràcies, moltes gràcies per convidar-nos.
Estic molt content de ser aquí i compartir micròfon amb una muntadora com Naina. Gràcies.
Naina Calleja desenvolupa la seva carrera com a muntadora treballant en diferents projectes de ficció i documentals, tant a Amèrica Llatina com a Espanya. De la seva extensa trajectòria com a muntadora, volen destacar les pel·lícules, una pel·lícula sobre parejas, on també és coguionista, Todos queremos lo mejor para ella, María y los demás i Salve María, els documentals La primera mujer i Els ulls no s'aturen de créixer, i les sèries Matar al padre, Pep i Això no és Suècia. A més, Naina també ha escrit i dirigit els curtmetratges Los días en verano son más largos i Extinció. Aina, benvinguda. Com estàs?
Molt bé per d'estar aquí amb vosaltres.
En Jaume Carrió combina sa feina com a muntador, colorista i director en sa seva tasca de professor de cine. Des de l'any 2012 firma ses seves produccions amb el segell Toma Vistas. Entre els seus curtmetratges com a director, guionista i muntador destaquen Caragol treu banya, Chat vol dir moix, Hostal Orion, Un parell de cançons després, Les imatges arribaran a temps i Woody and Woody, que va guanyar el Premi Goya en el millor curtmetratge d'animació l'any 2018. Actualment està muntant el primer llargmetratge documental d'en Joan Bové, titulat Graus, minuts, segons. Jaume, benvingut, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí avui amb vosaltres.
Jaume, com vas començar a fer feina de muntador? Conta'm una mica els teus inicis.
Els meus inicis en el món del muntatge no venen arrel d'uns estudis específics d'aquest tema, sinó que venen un poc de la meva inquietud per lo que seria el cine. I com que jo d'alguna manera entre a fer feina a dins aquest mitjà sense aquesta preparació acadèmica, no tinc d'alguna manera més remei que intentar resoldre totes les dificultats tot sol. Encara no coneixia gent que s'hi dediqués i per això quan el primer pic que va caure, diguéssim, una handicap en les meves mans, després de gravar aquest material vaig dir, ostres, i ara què fem? I en aquesta primera aventura audiovisual, que dura d'haver 45 minuts, un desastre espectacular, no la vos recomano de cap manera, jo, que no sabia muntar, vaig cercar un amic meu que sabeu que ja s'havia posat el dia amb aquest tema, que no en Marc Albertí, que és un col·laborador habitual del meu cine, i va ser el primer muntador d'algo meu, no? I a partir d'aquell moment, després de veure-lo a ell muntar el meu propi material, vaig decidir posar-me un poc les piles en aquest aspecte i començar a dominar aquests softwares de postproducció.
Aina, i tu com vas començar?
Jo vaig estudiar muntatge a l'ESCAC. Jo vaig entrar perquè m'agradava el cine i perquè volia fer pel·lícules, però en realitat no sabia què feia cada departament exactament. Te fas una idea que després te'n dones compte de que no, de que moltes coses pues, no se corresponen en la realitat. I bé, en els primers dos cursos fas de tot, no? Dirigeixes, montes, escrius, fas foto, fas de tot. I jo me vaig adonar compte de que la sala de muntatge me passaven les hores volant, i que m'agradava molt estar allà i trobar, o sigui, era com a jugar. I bueno, i quan en el tercer any es coneixes especialitat per els següents dos anys i en el final pues vaig fer muntatge i després hi havia un intercanvi amb el Centro de Capacitació Cinematogràfica, que és una escola de cine que hi ha a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, i vàrem decidir entre les amigues, na Marc Coy, na Liliana Torres i jo, de fer l'intercanvi que feia l'ESCAC. I bueno, vàrem anar cap a Mèxic, i a Mèxic vaig començar fent descript, i me'n vaig adonar compte que era molt dolenta fent descript. Vaig dir, això no serveix, i com que havia fet, i vaig començar a muntar, i fins ara.
Jaume, t'he sentit contar moltes vegades, d'una manera molt didàctica i amena, com a bon profe que ets, la mítica anècdota d'en Kuleshov, que me va aparèixer una manera estupenda i senzilla per explicar als nostres oients en què consisteix exactament la feina de muntatge. Mos l'expliques?
En Kuleshov va fer un experiment. Cineastes russos en general van experimentar molt concretament amb el muntatge. I ell va fer un experiment que més o manco anava així. En Kuleshov va agafar un plano que era com un primer pla d'un actor que crec que anomia Pudovkin, i el va muntar amb tres imatges diferents. I d'alguna manera va fer com una projecció en públic, era un experiment això, i va convidar a diferents públics a veure una seqüència molt senzilla on hi havia la cara d'un actor inexpressiva completament. I el plano inexpressiu de l'actor duia, diguéssim, aferrat, muntat, el plano consecutiu venia un plano d'un plat de sopa, per exemple. Quan va acabar cada una d'aquestes projeccions, imagineu que vos conviden a veure una pel·lícula de 4 o 5 segons, que és el que durava això,
sí.
Ell fa el col·loqui amb el públic i els diu, què heu trobat d'aquesta pel·lícula que he fet? I el públic, a cada una d'aquestes versions, va destacar, per exemple, a la primera versió, deia, ostres, molt bo aquest actor, quina cara de gana que fa, no? Va dir, que bona aquesta cara de gana que fa. I després sí. hi havia, potser, estava muntat aquell mateix plano, però amb un plano, per exemple, d'una dona que se pentinava davant d'un mirall. I varen dir, quina cara de desig que fa aquest actor, és molt bon actor. I després hi havia, crec que, una imatge trista amb una nina a un taüt i va dir, quina cara de pena que fa.
Que era el mateix plano.
És el mateix plano. El mateix plano de la cara d'un actor completament inexpressiu. I d'aquí, d'alguna manera, se n'extreu aquest efecte Kuleshov, que jo crec que tots els muntadors hi creiem, si no crec que no mos dedicaríem amb això, que bàsicament se n'extreu la següent idea. I és que el plano que segueix o que precedeix qualsevol plano, d'alguna manera altera el significat original d'aquest plano i li dona un nou sentit.
Exacte, això és la màgia, no?
És la màgia del muntatge, poder crear un espai i un temps que poden no haver existit mai.
Quant de temps passa des de que començau el muntatge fins que la pel·lícula queda ben acabada?
A veure, jo crec que les meves referències seran molt diferents a lo millor les de Naina, perquè crec que ella està acostumada a muntar projectes més llargs que jo, que bàsicament el gruix de la meva feina són curtmetratges, i els metratges més llargs que he fet són de gènere documental. No he muntat mai un llargmetratge de ficció, però tot i així me sol permetre tranquil·lament fer-hi feina segurament durant mesos. Ho dic perquè és un tipus de feina que jo he de compaginar amb la meva feina de professor, i per tant tampoc hi puc fer jornades tan llargues com m'agradaria. Mos podem permetre donar-li moltes voltes, i això és el fet que fa que realment sigui la meva fase de producció audiovisual preferida, perquè m'agrada poder reflexionar, provar, fer i desfer, i el Comando Z és una cosa que me fascina.
Escoltau que diu una Teresa Font, una de les grans muntadores del nostre país.
En estos años he descubierto que si, que por ejemplo incluso secuencias que supuestamente son problemáticas, han ido mal, porque no has tenido las horas de rodaje que necesitabas, un actor no es lo que te esperabas, vigas en jamones que no pude rodar, porque fíjate, se puso a llover, no me dieron más días, esto no sé qué. Es verdad que si tú te pones a buscar muchas veces y a pensar en el material, muchas veces estas secuencias que están a medias, que a lo mejor no son tan buenas, si las trabajas, y las trabajas sin saber dónde vas a ir, ¿eh? Porque no lo sabes, tú pruebas y pruebas, y llega un momento que puedes encontrar a lo mejor una vía y una solución mejor que la idea original del director, y esto pasa, o sea, es como extraño, pero pasa.
¿Crees que el montaje es una feina más creativa o técnica?
Bueno, per jo és una feina realment creativa. En el principi, equivocadament, pensava que muntar era una qüestió de dominar un software, però precisament la part fascinant del muntatge és precisament aquesta, que siguis o no la persona que ha dirigit la pel·lícula, no? Això és lo de menys, tens l'oportunitat com a muntador de poder reescriure d'alguna manera aquesta pel·li, de donar-li un nou sentit a les imatges que possiblement no siguis mateix que és que estava previst. M'agrada d'alguna manera llegir les imatges i no tant saber quina era la intenció original que hi havia darrere elles. Per tant, les llegeix i intent entendre què m'aboquen, i per això moltes vegades les descontextualitz d'allà on estava previst. I això me fa sentir realment una persona que participa a la pel·lícula, però de manera creativa, no només una persona que està en el servei de col·locar algo segons com estava previst.
Mm-hmm. Totalment d'acord. Tu,
què opines?
Bueno, clar, no, jo també crec que és una feina totalment creativa. De fet, a mi la tecnologia en general som un poc patata frita amb això. I clar, òbviament has de saber utilitzar el software, no te pots ficar a fer algo perquè seria un suïcidi, però és importantíssim, o sigui, la feina de muntatge, com ha dit ben Jaume, és com una reescriptura de la pel·lícula, i principalment és un poc, se pot comparar amb moltes coses, amb fer una casa, amb fer una recepta, amb, no? Una cosa és el que està escrit. Uh-huh. El guió, com bé diu la paraula, és una guia per anar a rodar. Hi ha un canvi de llenguatge tan brutal, no? De paper a audiovisual, que fa que hi hagi moltíssimes coses que se perceben d'una manera totalment diferent. Això no vol dir que el guió estigui bé o malament. O sigui, no vol dir, quan tu tens una escena i dius això no acaba de funcionar, anem a donar-li la volta, anem a començar per el fi. És perquè simplement a l'hora d'escriure se perceben les coses d'una manera, i a l'hora de veure-ho a lo millor no fa falta tanta informació. Mm-hmm. Vull dir que hi ha com molt de factors. El que està clar és que si tens un bon material podràs muntar, vull dir, si idea del muntatge és aquesta, és tenir unes peces, tenir moltes coses, quan més millor i quan millor qualitat millor. Mm-hmm. Per això dic que se pot comparar amb moltes feines que també passen per diferents fases de llenguatge, diguem, si ho volem dir així, no?
A diferència del muntatge digital actual, que se realitza íntegrament per ordenador, abans el procés d'edició era analògic. Les pel·lícules se muntaven emprant mètodes físics, teant i aferrant, literalment, els fotogrames de la pel·lícula. La revolució digital va tenir lloc en el cine a principis del segle XXI. Vols els dos? Heu arribat a editar mai físicament en pel·lícula?
Jo mai, o sigui que li deixaré la resposta a Aina.
Tu, Aina?
Jo sí, jo sé escac, però bueno, era una pràctica escolar, vull dir que no era una pel·lícula.
Sí.
Vaig a muntar un projecte molt llarg, no, era com un curt que rodaves en 16, el revelaven i muntaves amb la moviola allà. I bueno, com a experiència, pues, entens coses, no?, de com... Hi havia com aquesta organització també mental, no?, de les coses a l'hora d'una sala de muntatge. Després vàrem venir tot el que són els zoomàtics i el betacam i això, que això jo crec que tu sí que em vares muntar, tampoc.
No, mai. Jo sóc muntador d'entorn completament digitalitzat.
Vale, doncs pues, jo penso que a la sala de muntatge original amb moviola s'apareix més en a el que feim ara que en aquest pas intermig que hi va haver de betacam i tal. A l'hora d'organitzar-te mentalment la pel·lícula ho trobo molt més difícil.
Berna Fields va ser la muntadora de la pel·li Tiburón, d'en Steven Spielberg. Escoltau el que conta el director.
El tiburón no siempre funcionó tan bien como requería el guión. En ciertas cuestiones no coincidíamos y todos nuestros desacuerdos se debieron al puñetero tiburón. Berna siempre sostenía que cuanto menos mejor. Yo, en cambio, trataba de introducir ese otro plano que me había costado varios días de rodaje. Y lo triste es que solo parece auténtico en 36 fotogramas, no en 38. Y esa diferencia de dos fotogramas marcaba la diferencia entre algo verdaderamente aterrador y un gran cerdo blanco flotante.
Com és la vostra relació amb el director o la directora a l'hora de fer feina? I què passa si no esteu d'acord amb algun aspecte?
A veure, jo sóc bastant caparrut perquè la meva manera d'entrar dins l'univers del muntatge és des de la meva pròpia feina com a director i la meva impossibilitat de deslligar aquest càrrec d'aquesta fase de postproducció, que al cap i a la fi se li diu muntatge, però jo sé que d'alguna manera segueix dirigint la pel·lícula, no? Per tant, les poques vegades que he muntat un material alié, és vera que ho he fet quan he sabut que tenia certa confiança en aquella persona i d'alguna manera li he demanat que me deixés l'espai per poder crear o com a mínim per poder fer una primera versió i després poder-ne xerrar. El perill que hi ha aquí, com he dit, que sóc molt caparrut, és que quan tinc aquesta primera versió ja estic molt convençut de que algunes coses han de ser així i costa bastant tornar enrere.
Tu, Aina?
En el meu cas, el normal, sempre, o sigui, lo normal és que sortint... Un director, quan te crida a tu, és perquè pensa que tens un criteri que li interessa i que el pots ajudar a que la seva pel·lícula sigui millor. Per lo tant, que li donis la raó en tot, a ell no li serveix de res.
Clar.
A mi com a directora, si jo quan faig directora, a mi tampoc me serveix de res fer feina si amb algú que te dona la raó en tot. Aleshores, aquesta persona en realitat el que espera és que qüestionis coses i que proposis coses, com bé diu en Jaume, noves, de dir, jo penso que... I sobretot, com a muntador has d'estar super, jo penso, obert a que te pots equivocar 500 vegades, el bo desmuntatge és que te pots equivocar perquè ho pots tornar enrere i dir, vale, anem a la versió 1, o la versió 2, o la versió 3. De vegades és com... Jo puc tenir una idea de pensar, això és la manera com ha d'anar això, i és director, jo penso que ha d'anar això, jo penso, pots xerrar, però el més fàcil és fer-ho. Perquè xerrant vorem estar 5 hores i el bo del muntatge és que pots dir vale, pues no m'ho provaré i pots diguis, ah, pues mira, tenies raó o pots diguis, i si fem un entremig, i si no, pues mira, no tenies raó.
Clar, vist és diferent,
quan vist és diferent veure... i jo crec que el millor del muntatge és tenir temps. Jo quan posen deadlines me posa molt nerviosa perquè com que no en fem... Però pens, vens d'un espai on cada minut te costa molt de dos vegades, jo li dic als productors, el muntatge, una setmana de muntatge, el que te pot donar envers el que te costa, és que, vull dir, aquella setmana de muntatge pot millorar la pel·lícula o el projecte o la sèrie o tal, moltíssim.
Clar.
Però moltíssim.
S'ha de valorar com cal el muntatge, igual que totes les altres tasques dins de cine, que és a el que dedicam a aquest programa, no és vera, Marc?
Totalment.
Han demanat, com cada episodi, en els nostres convidats que triassin un dels projectes en els que han fet feina per xerrar-ne una mica amb més detall. Per favor, escoltam el projecte que ha triat Naina, la pel·lícula Salve Maria.
Te'n recordes, aquell estiu?
Lo que ens vam passar.
Que guapa estaves, per favor. Tothom et mirava. Eres la reina de la pista. Has de tornar a ballar, Mary.
Ha vomitat. Ha vomitat moltíssim.
No t'enfonsis ara, va. Sisplau, que l'Ari que et necessita.
Els dos bessons haurien complert 10 mesos si no haguessin estat ofegats a la banyera per la seva pròpia mare. De nacionalitat francesa, Alice Espanet porta 10 anys a Espanya, els últims 5 dels quals resident a Barcelona. Ara molts es pregunten qui era aquella veïna a qui descriuen com solitària i distant que ha sacsejat el tranquil barri de Matadepera.
Me gusta todo lo que escribe, me fascina, cuántos cortos, relatos, todo, todo.
Jolín, gracias.
¿Estás escribiendo?
Llevo dándole vuelta a esta idea hace tiempo.
¿Tú no te preguntas cómo es que los basureros no amanecen llenos de bebés?
Yo creo que manera bien marchar unos días. Aire fresco. Passejar, quan torni, estaré millor.
Que em té una tara, aquest nen, que no ho veus, que no és normal.
Què collons està passant? On sou?
Digue'm que l'Eric està bé. Digue'm alguna cosa.
Aina, com és que has triat aquest projecte? Salve Maria.
Home, m'ha costat perquè jo tinc molt de projectes que he fet que m'agraden molt. Salve Maria l'he triat perquè és dels darrers que he fet. Ha tingut certa repercussió en els mitjans i...
És una gran pel·lícula, ho hem de dir.
Sí, sí, és una pel·lícula que a mi m'agrada molt. La crítica la va agupar molt i, de fet, va guanyar el Premi Feroz a millor pel·lícula, que són els premis de la crítica. I, bueno, i a mi me van nominar el Gaudí a millor muntatge. M'ho he posat fàcil, diguem. I m'interessa el tema de la maternitat. Jo ara som mare, o sigui, són com diferents coses que m'han parecut interessant.
En aquesta pel·lícula, l'actriu protagonista ho fa increïble. I arran d'això, vos volia demanar com pot el muntatge millorar o empitjorar l'actuació d'un actor o una actriu dins una pel·lícula.
Quan un actor o una actriu ho fan bé... És difícil anar cap a baix. O sigui... Però quan... De fet, però quan un actor no ho fa bé, és molt, si en el muntatge, clar, tu no pots... Vull dir, l'ajudes molt, depèn del cas, però sí. O sigui, com a intentar pujar aquella actuació. De vegades no s'ha veut tant, no? Agafes uns moments bons i allò és el que te quedes i l'altre ho treus, de repente és més la seqüència... O fas una altra cosa, o deixes un pla sencer i te funciona millor un pla seguit que té a tant. És que això depèn ja del projecte, no? En el cas de Salve Maria, doncs, na Laura ho feia molt
és
bé.
És brutal, aquesta dona, sí.
I no és necessari pujar actuacions. Quan, o sigui, de fet, quan un actor ho fa bé, te pot fer coses diferents a cada presa que diguis, ah, vale, bueno, vaig a veure qui no m'agrada més.
Clar, jo per exemple, quan estava veient Salve Maria, jo estava fascinat per l'actriu, la Laura Weismar, i jo crec que dir el que he de dir ara i relacionar-me amb això és injust, perquè ella és una actriu excel·lent, però és vera que moltes vegades he sentit a dir, i he d'admetre que hi estic d'acord, que els premis a millor interpretació els haurien de donar a les muntadores, no? I això és una cosa que m'agrada, perquè és vera que en tots els projectes que he fet durant els anys que fa que m'hi dedic, no sempre hem pogut fer feina amb actrius com la Laura Weismar, per exemple, no? I, de fet, a mi m'ha agradat habitualment fer feina amb actrius i actors no professionals. I això és una cosa que sí que és vera que t'endús un repte important a la sala, en la sala de muntatge, i el repte és aconseguir que l'espectador no vegi totes aquelles coses que no acabaven de funcionar durant el rodatge. I això sí que és una feina concretament de muntatge, que és aconseguir llevar tot el que no sumi. Qualsevol cosa que resti mínimament... però mirant un poc cap al futur anirà restant de cada vegada més. Per tant, qualsevol cosa d'aquestes és responsabilitat de les muntadores llevar-ho. I això és una cosa fascinant, perquè jo he vist a gent que se dedica a la interpretació venir a agrair-me a mi concretament gràcies per el muntatge, perquè li ha agradat tot el que sabeu d'ella. Això és una cosa que molt delicada, perquè la gent que hi ha davant la pantalla, a diferència de la gent que està en la part de postproducció, és gent que s'exposa moltíssim. I, per tant, nosaltres crec que tenim una responsabilitat en aquest cas, i hem de saber veure el que podem mostrar i el que no de la seva interpretació, al cap i a la fi, la seva cara, la seva manera de sentir les coses.
En Jaume ha triat Eixam. L'escoltam, per favor.
Adéu. Merci. Vinga, que comença. Estàs com una puta cabra, tia. Surt. Amb qui parles?
Aquell és per tu.
Un tio ben raro, eh?
Per què dius això?
Què és això? Mel?
Sí, però Mel, per què? Marxem o què?
A veure, no necessites, no. Si vols, després et truco i ens trobem allà.
Tu de què coneixes la meva cosina?
Vols anar a la cuina o...?
Ja no vull anar a la cuina. Vés tu, si vols, em quedo aquí.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Mira. No passis pena. No te faran res.
I com ho saps, que no em faran res?
Jaume, com així has triat aquest curtmetratge?
Eixam és dels projectes on m'he realitzat com a muntador m'he sentit. També respectat per la directora i escoltat amb algunes idees que desafiaven el que hi havia previst abans. A Eixam hi va passar una d'aquestes anècdotes de rodatge, i és que en el darrer dia de rodatge, quan s'havia de gravar segurament la seqüència més clau, més complicada de tot aquest rodatge, se va posar a ploure intensament. És l'escena que més figuració té, és una escena clau per poder entendre el curtmetratge, i aquest cubell d'aigua freda que mos va caure pràcticament literalment damunt va deixar un regust agradós en el final de rodatge, i bàsicament el final d'aquest curtmetratge no se va poder rodar. Això fa que jo veig que tot l'equip estava bastant nerviós amb el tema, però jo vos he de confessar que hi havia algo estimulant per jo, perquè jo pensava, amem com reinventarem, com aconseguirem tancar aquesta història, i jo sabia que repte el monaduem a la sala de muntatge. I en aquest cas, jo li vull agrair a Eugenia San Pedro que me deixés d'alguna manera rellegir les imatges d'aquest curt i descontextualitzar-les, i quan el pugueu veure, veureu que el final recull d'alguna manera moments que ja han sortit, que ja han vist durant el curt, i se li fa com una relectura per donar-li un sentit nou, un significat nou en aquest curtmetratge. És un curt de ficció. És un curt que dura de 8 minuts, i en el qual, un poc com dèiem en el cas de Salve Maria i l'actriu na Laura Weismar, vaig poder disfrutar de muntar aquest material, perquè és un curt protagonitzat per na Maria Morera i na Zoe Bonafonte, i realment he d'admetre que jo estava enamorat de lo bé que ho feien elles dues, i per tant muntar així és un gust.
Avui els nostres oients i jo som molt feliços perquè en Jaume mos ha arreglat una xafarderia extra. Vinga, Aina, conta-m'ho la teva.
Home, la meva xafarderia és molt xafardera. No, però vull dir, té poc a veure... La meva xafarderia és que quan jo vaig muntar els ulls s'aturen de créixer, Un documental d'aquí, de les Illes Balears, que va dirigir en Javier García Lerín i que és sobre el músic Miquel Serra.
També meravellós, també l'hem vist.
I quan a mi me va cridar en Javi per muntar la pel·lícula, jo estava a Barcelona muntant i crec que me va cridar el juny i jo li vaig dir que no podria fins al març del següent any. I me va dir, vale, pues no m'interessa, perquè jo vull acabar aquesta pel·lícula. I així va passar el temps i jo estava en soltera i estava cercant divertir-me i aleshores vaig venir aquí a Mallorca i me vaig obrir una app d'aquestes de lligar.
Sí.
I va sortir en Javi.
I va dir web.
I això és de Zuis, vaig dir.
I vaig dir aquest lot que me va cridar. Però jo no el vaig... No vaig, ja havíem xerrat per WhatsApp.
Clar.
Però ell sí que m'ho va escriure a mi, perquè la meva foto WhatsApp jo tenia en aquell moment una gavina.
No t'havia reconegut?
No.
Vale. I li vas agradar?
Ell m'ho va escriure i jo li vaig contestar. Me va, de més, enviar un vídeo de Monty Python i vaig dir, ah, mira...
M'agrada aquest lot.
Anant bé.
I després jo li vaig contestar i me'n vaig adonar compte que ell definitivament no sabia qui era... I quan me va demanar el telèfon per xerrar per WhatsApp...
Ja el tenia guardat en aquest telèfon.
I li vaig enviar aquest pollet que surt des WhatsApp, però ja directament en el WhatsApp.
Ai, que bo.
Hola!
I me va dir que va estar com a 15 minuts davall un coixí. I, bueno, ara som parella, tenim un nen de 3 anys i mig, i en Miquel Serra mos va casar.
Oh, mos ha encantat!
Jo no podré superar aquesta anècdota, o sigui, la que tenia previst, si voleu, la deixam, perquè no té res a veure això.
Vinga, mos ha superencantat aquesta anècdota, Aina, moltíssimes gràcies. Escolta, Jaume, vinga, calcuna tu també, por fa.
A veure, quan vàrem rodar el xat vol dir moix, va passar una d'aquestes desgràcies que segur que no és aliena a la feina que també que li pot haver tocat a Aina viure durant aquests processos de postproducció, i és que, desgraciadament, quan era a la sala de muntatge, el rodatge completament havia acabat, potser havien passat unes setmanes, me'n vaig donar compte de que, tot i que havíem gravat un material que necessitàvem per treure una de les seqüències més importants del curt per poder-se entendre, no per res més, el material no hi era. Vull dir, el material no existia.
No s'havia gravat.
Que, exacte, no? Tot i que les partes de script recolzaven la meva versió de que sí que s'havia gravat. Per tant, el material s'havia perdut quan feien esbolcat, no se va fer ben fet, sigui pel motiu que sigui, les carpetes d'aquell material eren buides, no hi havia res a fer. L'únic que podies fer era enfadar-te, intentar posar en marxa això que diuen les espais americanes reshootings, no? Intentar posar la producció en marxa una altra vegada, confiar en que el sector no s'hagués llevat la barba, no sé què tipus de coses, i jo... Des de fa molt de temps vull fer saber que no estic d'acord amb els reshootings. És una cosa que jo els entenc perfectament, però que a mi m'agrada resoldre aquest puzzle de qualque manera, resoldre el problema mitjançant les imatges, i tinc la creença de que tothom du la pel·lícula allà de dins. L'únic que han de fer és trobar-la d'alguna manera. La tenen. Així com moltes persones possiblement s'haguessin rendit davant d'això, jo vaig començar a fer aquesta cosa que m'agrada tant, de descontextualitzar material d'altres escenes de la pel·lícula per muntar una escena que va existir a rodatge, no existeix a postproducció, però finalment sí existeix per l'espectador. I l'escena diu més o manco el mateix que estava previst, amb un material que no estava pensat per això. I d'aquí, com a consell o com a cosa que si qualcú ho vol provar, jo li recomano, vaig emplear molt de material d'esmetratge que hi ha just abans de que diguin acció o just després de que diguin te am, on, per cert, hi trob com a una naturalitat extra, sí, eh? a lo que fan els actors i les actrius. I a dia d'avui és una de les meves escenes preferides de la pel·lícula, perquè m'enorgulleix saber que podria no haver existit.
El muntatge és un art, El que passa és que es veu que se coneix poc el que és verdaderament i fins on pot arribar i fins on pot millorar o construir una pel·lícula.
Hi ha com una cosa que a mi m'apareix molt important a l'hora d'entendre el muntatge, i és que el muntatge és l'única disciplina del cine que neix amb el cine. És a dir, abans existien sonidistes, existien vestuaristes, existien actors, existien guionistes, existien tots. Vale, perquè el cine sigui cine, quan se va començar, quan varen començar a poder contar les històries amb diferents preses, va ser quan varen començar a donar-se en compte que podien muntar.
Sí.
És a dir, el cine i el muntatge estan intrínsecament relacionats. Per això dic que la pel·lícula només és una pel·lícula quan entra a la sala de muntatge. I això també passa amb el cine. El cine va començar a ser cine i a contar històries quan varen descobrir el muntatge, i és que va junt. O sigui, se descobreix el muntatge, el cine evoluciona, i sense muntatge mos haguessin quedat amb el pla en seqüència.
Ara xerràvem un poquet de l'evolució, no?, de cinema i el muntatge. Mos podríeu explicar quina ha estat l'evolució de la vostra professió aquí a les Balears?
Jo me'n vaig anar a estudiar a l'ESCA quan tenia 17 anys, bueno, pues a carrera, no?, vaig estudiar allà, d'allà me'n vaig anar a Mèxic, i és vera que la meva relació amb les Balears com que la vaig perdre fins a... Va haver un moment que jo, que estava a Mèxic, i vaig dir, bueno, crec que ja vull tornar. I després, quan vaig tornar definitivament, vaig anar primer a Barcelona. I a partir d'aquí, és vera que jo he fet feina pues, amb en Miguel, altres projectes, vaig fer feina amb els ulls, he fet alguna cosa de tele, Pep, però jo segueix tenint la majoria dels gruix de la meva feina, segueix estant més relacionat, amb, sobretot ara, amb Barcelona. I faig feina a distància, i faig feina en remot, i me'n vaig a Barcelona uns quants dies i torn, faig així. Bueno, me criden més, és vera que me donen més feina de fora que d'aquí. Però bueno, m'agrada molt fer feina en projectes d'aquí. Ara faré un projecte amb en Miguel una altra vegada, a setembre, i me fa ganes perquè també és com més tranquil, és com fer feina per gent de fora t'exigeix doble feina de vegades, no? Perquè has d'estar més pendent, has d'organitzar un viatge, fer feina en remot és molt cansat, no tens aquesta, no, sa cosa propera de veure qualcú, de donar-li una abraçada, bon dia, què tal, vols un cafè, aquestes coses. I així que tinc ganes de fer com a més coses, de poder fer més, combinar-ho més, saps?
Però trobes que hi ha més feina ara que quan vas partir a Mèxic? O hi ha més indústria?
Jo crec que sí, però és vera que quan jo vaig partir a Mèxic no sabia molt bé quina indústria hi havia aquí. Vull dir, no t'ho sabria dir. Això, potser en Jaume i na Marga ho saben més que jo, perquè jo me vaig desconnectar bastant, perquè vaig estar allà i estava fent feina i no...
Jaume?
A veure, la meva carrera s'ha centrat completament aquí, a Mallorca. Els meus contactes són d'aquí, jo és que som molt mallorquí, no he sortit a fer cap projecte fora i tampoc he rebut encàrrecs de fora. Per tant, l'evolució ha estat aquesta manera un poc de compaginar-la en la meva feina com a professor, i per tant, bueno, desgraciadament el que faig és cercar el moment ideal per acceptar un encàrrec o per aixecar un projecte meu. Això m'adu a que el gruix de la feina sigui quasi sempre curtmetratge, perquè es bo de delimitar en el temps i no me puc permetre descuidar la part de la docència, que és la meva professió principal. En aquest, en qualsevol cas, sí que és vera que crec que en els darrers anys, i m'agradaria descomptar els dos darrers perquè me falta veure quina serà l'evolució, en els darrers anys sí que pens que hi ha hagut més indústria audiovisual a les Balears, se va apostar molt per les sèries de ficció. Això crec que desgraciadament tornem a anar una mica enrere en aquest sentit. Per tant, confiaré en que la cosa remuntarà, però sí que es veurà que hi ha hagut molt més projectes, o el millor podria dir que els que hi ha hagut han estat més ambiciosos, i per tant sí que he vist a molta gent sentir-se realitzada professionalment dins aquest sector. Jo sóc una persona que du 12 anys donant classe tant de realització com de muntatge, I ara mateix, per jo, ja costa trobar un projecte en el que no vegi, per exemple, exalumnes meus que estiguin fent feina aquí. Sé que no anava per aquí la pregunta, però és una cosa que m'enorgulleix i veig que sí que hi ha indústria i, bueno, depèn un poc de nosaltres l'ambiciosos que vulguem ser en aquest sentit. En qualsevol cas, jo sempre confio en que sí que podem aixecar les coses des d'aquí.
Aina i Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat explicant als nostres oients en què consisteix la vostra feina.
Moltes gràcies per aquesta estoneta que heu passat amb nosaltres i fins aviat.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies també al nostre tècnic de so, Iker Hernández. Gràcies a IB3 Ràdio pel seu recolzament i per voler allotjar el nostre programa a la seva plataforma. Aquest podcast s'ha realitzat amb el suport d'IFIP i la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports. Si vos ha agradat i voleu escoltar més episodis, estau atents, que cada setmana en pengem un de nou.
Recordeu que també mos podeu deixar comentaris o fer peticions a través de les nostres xarxes socials. Som na Mar Gamelià i na Mar Fortesa Rei. Adeu, moltíssimes gràcies.
Fins al pròxim episodi!
IB3 Podcast. Un món de sons.